Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Nova jornada de mobilitzacions en contra de la repressió policial i la sentència del procés. A aquesta hora hi ha concentracions arreu del territori per demanar l'alliberament de tots els joves detinguts durant les protestes. Montse Manent.
A Tarragona, la cita és a la plaça de la Font per reclamar també l'alliberament de la trentena de detinguts durant les càrregues policials dels darrers dies.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Centenars de persones s'apleguen al centre de Tarragona per la llibertat de dos joves tarragonins empresonats durant els aldarulls de l'última setmana.
L'Ajuntament de Barcelona rebutja la sentència als presos polítics, en demana l'amnistia i dona suport al dret d'autodeterminació.
Barcelona en Comú ha donat suport a un text d'Esquerra i Junts per Catalunya. En canvi, el seu soci de govern, el PSC, hi ha votat en contra juntament amb el PP i Ciutadans i Manuel Valls. L'alcaldessa Ada Colau, però, ha retret als independentistes no haver portat el text al Parlament.
Per això vostès no ho han pogut fer en el Parlament, no n'han portat una resolució. És estrany que tractant-se d'un conflicte català que evidentment implica Barcelona com a capital de Catalunya i mai hem defugit aquesta implicació, però sé que semblaria molt paradoxal que vostès tinguin tanta insistència i exigència per aprovar aquestes resolucions en el ple municipal i siguin incapaços de portar una resolució ni un consens en el Parlament de Catalunya.
Tsunami Democràtic fa una nova convocatòria de protestes contra la sentència. En total, 5 noves dates, entre les que destaquen el 9 de novembre, jornada de reflexió de les eleccions generals, i el 18 de desembre, quan s'ha de celebrar el Barça-Madrid.
Des del govern en funcions de Pedro Sánchez, la portaveu Isabel Celà ja ha advertit que no es consentiran més mobilitzacions violentes.
Cualquier movilización violenta o perspectiva de que la haya preocupa al gobierno en el sentido de que el gobierno toma precauciones, cautelas. El Ministerio del Interior, obviamente, estudia todos los escenarios y prepara las eventuales respuestas, como corresponde a la responsabilidad de cualquier gobierno.
Nova jornada de recerca avui de les 4 persones que segueixen desaparegudes des del temporal de Llevant d'aquest passat dimarts. Recordem que ja són 2 les víctimes mortals localitzades fins ara.
Els veïns de l'Espluga de Francolí s'han unit per crear una plataforma solidària per ajudar els afectats, tant els negocis com els veïns que han patit destrosses als seus habitatges.
L'Espluga FM, Pep Morató.
Un grup de veïns de l'Espluga de Francolí han creat una plataforma per ajudar els damnificats pels aiguats del municipi. L'arribada solidària pretén canalitzar el suport de particulars d'arreu que vulguin donar cop de mà als afectats, tant als negocis que han patit destrosses. D'entrada han creat un compte i també els amb el nom de l'iniciativa i han posat en marxa un compte bancari per rebre aportacions.
I en cultura, Solsona es converteix aquest cap de setmana en la seu del pubillatge català.
La capital del Solsonès acull el certamen que ha d'escollir la pubilla i l'hereu de Catalunya d'enguany d'entre una 60 de candidats.
Solsona FM, Roser Clotet.
La vicepresidenta de Foment de les Tradicions Catalanes, Montse Huguets, destaca la necessitat que el pubillatge vagi més enllà de la seva tasca representativa, tal com ha passat a Solsona.
També se'ls hi dona veu en alguns actes i deixen de ser aquestes figures representatives que amb la Corporació Municipal per Festa Major i per Corpus, no? Que són unes figures amb veu, que s'impliquen i que tenen moltes coses a dir.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Temps molt tranquil el que tenim aquest divendres i sembla que ha de continuar així durant el proper cap de setmana, amb una temperatura màxima que avui ha pujat amb molts valors entre els 22, 23, 24 graus en zones del litoral i del prelitoral, i aquests valors màxims a migdia són els que també trobarem de cara a aquest dissabte i aquest diumenge aproximadament, grau amunt, grau avall. Això sí, de nou, aquest ambient contrastat entre la temperatura a primera hora del matí, que és baixa en zones de l'interior, moltes mínimes al voltant dels 5, 6, 7 graus cap a la Catalunya central, punts de Lleida, també Pirineu, per Pirineu, lògicament fins i tot més baixes, i en canvi, doncs, amb aquestes màximes que són força suaus durant les hores centrals de la jornada. Amb sol, com dèiem, que aguantarà avui, demà, també diumenge, i la setmana que ve potser veurem a mitjana setmana algun petit canvi, però de moment sembla que seria ben poca cosa. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, encara nombroses afectacions. Aquesta tarda, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, tenim a l'altura de Castellbisbal un vehicle avariat en sentit Martorell, està ocupant un carril, hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de cues en aquest punt de l'autopista, i en aquest cas el tram nord de l'AP7, en aquesta mateixa autopista, en aquest cas a Vilablareix, a causa d'un accident que hi ha hagut, s'està acabant de retirar un vehicle, queda també un carril tallat en sentit sud i també entre 1 i 2 quilòmetres de retencions en aquest punt de l'autopista. Aturades que també trobarem aquesta tarda a la C14, a l'altura d'Organyà, on per obres s'està donant pas alternatiu, afecta, per tant, els dos sentits de la marxa. Aturades també a la Ronda Litoral de Barcelona, encara en un tram destacable, sentit Besòs, entre Montjuïc i Barceloneta, però també en sentit Llobregat, entre Prim i el Moll de la Fusta. I en el cas de la Ronda de Dalt, també problemes aquesta tarda en sentit Besòs, entre Diagonal i la zona del Velòdrom d'Horta. D'altra banda, seguim parlant de retencions a l'autopista AP7, entre Sant Cugat i Barberà, intermitents en sentit Girona. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova jornada de mobilitzacions en contra de la repressió policial i la sentència del procés. A aquesta hora hi ha concentracions arreu del territori per demanar l'alliberament de tots els joves detinguts aquests dies de protestes.
A Barcelona, la cita és a la plaça Universitat, on en aquests moments s'hi concentren centenars de persones. També a aquesta hora hi ha una altra convocatòria a la ciutat comtal, a la plaça Sant Jaume, en aquest cas per protestar per la gestió del procés del govern de la Generalitat. I encara més convocatòries a Sabadell i Santa Coloma de Gramenet. També és en protesta en aquests moments sota el lema "Davant la repressió, ni un pas enrere".
També a Tarragona es protesta a aquesta hora per reclamar l'alliberament de la trentena de detinguts durant les càrregues policials de la setmana passada, i especialment els detinguts allà, a Tarragona. Allà la cita és la plaça de la Font. Anem cap allà amb el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs ens trobem ara a la plaça Imperial Tarracó, on s'ha convocat aquesta manifestació unitària pels dos joves empresonats a Tarragona pels aldarulls de l'última setmana. Parlem de la Laura Soler i del Joan Tortosa, també d'Edit Soler, que estava empresonat al Centre Penitenciari Juvenil de Granollers pels aldarulls de Barcelona. Aquesta concentració ha començat al barri del Serrall, al barri portuari de Tarragona, d'on és natural la jove Laura Soler, de 25 anys, i s'ha fet una manifestació on diversos familiars han parlat, la colla dels xiquets del Serrall han fet un pilar, i després d'acabar aquest esdeveniment, que ho han fet amb el cant dels ocells, han pujat cap al centre de Tarragona, i ara ens trobem aquí a la plaça Imperial Tarracó, on diversos accessos ja estan tallats i on s'espera moltíssima gent per demanar la llibertat dels detinguts dels aldarulls d'aquesta setmana. D'aquesta última setmana, perdó.
Doncs gràcies, Fran Richard, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, per aquesta darrera hora. De seguida anirem a un altre punt de connexió, amb Sabadell, per veure també aquí el desenvolupament de la protesta. Abans, però, els CDRs de Salt i Girona s'han tancat indefinidament a l'Ajuntament gironí en senyal de protesta per la cancel·lació de les barraques, ja que consideren que al suspendre-les s'està acceptant el discurs de la criminalització de les mobilitzacions i del jovent.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'Ajuntament de Barcelona rebutja la sentència als presos polítics, en demana l'amnistia i dona suport al dret de l'autodeterminació. Barcelona en Comú ha donat suport a un text d'Esquerra i Junts per Catalunya. En canvi, el seu soci de govern, el PSC, hi ha votat en contra, juntament amb el PP, Ciutadans i Manuel Valls. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Els comuns han donat suport al text perquè entenen que mentre els líders polítics i socials estiguin empresonats, no s'encarrilarà la solució. L'alcaldessa Ada Colau ha retret, però, els autors del text, que reclamin urgència al consistori i no pas al Parlament.
Però això vostès no ho han pogut fer en el Parlament, no n'han portat una resolució. És estrany que tractant-se d'un conflicte català, que evidentment implica Barcelona com a capital de Catalunya i mai hem defugit aquesta implicació, però sé que semblaria molt paradoxal que vostès tinguin tanta insistència i exigència per aprovar aquestes resolucions en el ple municipal i siguin incapaços de portar una resolució ni un consens en el Parlament de Catalunya.
L'altre soci de govern, el PSC, ha votat diferent. S'ha oposat al text que reclama l'amnistia i ha avalat el text del Partit Popular en contra dels fets violents de la setmana passada a Barcelona.
Una desena de formacions polítiques de fins a 5 comunitats diferents s'han conjurat per respondre a la sentència del Suprem i als efectes que pot comportar per l'exercici dels drets fonamentals. Han subscrit un manifest conjunt rebutjant les condemnes, defensant el dret d'autodeterminació i apostant pel diàleg com a única solució per resoldre el conflicte. S'ha fet a la Llotja de Mar de Barcelona i ho ha seguit la nostra companya Mònica Hernández.
Els partits sobiranistes de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, Galícia i el País Basc han exigit la llibertat dels presos polítics, han defensat, com deies, el dret a l'autodeterminació i han fet una crida a la comunitat internacional perquè intercedeixi per trobar una solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Han reclamat el diàleg i la negociació política com a única via pacífica en la resolució de conflictes. L'encarregada de llegir aquesta declaració ha estat Míriam Santamaria, una de les responsables de comunicació del govern.
Constatem la necessitat d'arribar a un acord polític per unir-nos en la defensa dels punts següents: el dret a l'autodeterminació dels nostres pobles, el caràcter democràtic i pacífic de tota la nostra acció política, la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn a casa dels exiliats i exiliades, les llibertats civils i polítiques, les polítiques socials i econòmiques que permetin el progrés dels nostres pobles.
L'acte no ha tingut parlaments polítics, tampoc no s'ha detallat si l'aliança segellada en aquesta declaració tindrà alguna plasmació política més enllà de la signatura.
Més mostres de rebuig a la sentència. Aquest vespre a les 9 comença l'Ajuntament de Calldetenes a Osona, la primera tancada per la democràcia. Alcalde i regidors es tancaran al consistori fins demà al matí, també per denunciar la sentència del procés. El 9FM, Adrià Millán, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'equip de govern al municipi per mostrar el rebuig a la sentència de l'1 d'octubre i denunciar la repressió que viu el país. A les 9, la lectura del manifest donarà el tret de sortida a la tancada de 12 hores a l'Ajuntament de Calldetenes. Marc Bergader, alcalde del municipi, confia en que la proposta compti amb representants dels tres grups al consistori.
Al final es tracta de reivindicar que estem en una situació excepcional i que davant d'aquesta situació excepcional el que hem de fer és això, no? Mesures per recordar a tothom que no estem en una fase de democràcia. Hi ha moltes maneres d'expressar-ho. La nostra, i és una primera, n'hi ha d'altres, és tancar-nos a l'Ajuntament i escolta, això està mal fet, A partir d'aquí ho reivindiquem.
L'Ajuntament de Calldetenes fa una crida a altres ajuntaments de la comarca a sumar-se a la tancada per la democràcia.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Mobilitzem-nos per la llibertat. Aquest és el lema de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium demà a les 5 de la tarda al carrer Marina de Barcelona. S'hi han adherit més d'un centenar d'entitats i una trentena dels seus representants. S'han fet avui una foto davant les Torres Mafre amb l'objectiu i la voluntat que la protesta sigui inclusiva i transversal. Hi ha estat la nostra companya Irene Segalés. Bona tarda.
Bona tarda. La manifestació de demà estarà encapçalada per la paraula llibertat, amb la qual avui s'han fet la fotografia de grup una trentena de representants d'entitats adherides a la protesta. Des d'Òmnium Cultural, el vicepresident Marcel Mauri ha destacat inclusiu de la marxa.
Entenem que hi ha tot l'espai independentista, sobiranista i més enllà també d'aquests límits que segur que s'ha de sentir cridat en aquesta manifestació.
Des de l'ANC, la seva presidenta, Elisenda Pelusier, assegura que les mobilitzacions no s'aturaran mentre hi hagi repressió.
La mobilització no s'aturarà mentre no es respecti el dret d'autodeterminació de Catalunya i mentre hi hagi presos polítics i hi hagi repressió.
Per diumenge, Societat Civil ha convocat una manifestació no independentista a Barcelona que sortirà a les 12 del Passeig de Gràcia en Provença.
Segons l'ANC, ja s'han organitzat més de 400 autocars procedents de punts de tot el territori català per portar manifestants demà a Barcelona. Des del Ripollès, per exemple, s'espera que en surtin fins a 6 amb un total d'uns 300 manifestants. Televisió del Ripollès, Guillem Sánchez.
Una vegada més, el Ripollès no fallarà i està previst que els ciutadans de la comarca omplin entre 5 i 6 busos per desplaçar-se a la capital del país. Seran unes 300 persones, una xifra molt similar a mobilitzacions anteriors i amb la novetat de noves incorporacions. Escoltem Marta Vidal, coordinadora de l'ANC de la Vall de Camprodon.
I la idea és que hi hagi molta gent. Vull dir, estem vivint una situació molt difícil, estem vivint una situació, com diem, que es vulnera absolutament tots els drets. Gent que ens demanen plaça de bus, gent que en altres manifestacions doncs, no havien vingut, gent que estan, jo diria, enfadats, indignats.
Des de la Vall de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses sortiran dos busos, mentre que de la Vall de Ribes i aquest de Bano es calcula que seran tres.
Doncs tornem ara al carrer, recuperant una connexió pendent amb Ràdio Sabadell per saber l'última hora d'aquesta protesta dels CDRs, que també s'està duent a terme des de les 7 de la tarda en aquest municipi, i en especial per reclamar l'alliberament d'una noia de Sabadell. Ràdio Sabadell, Helena Molís, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs ara mateix més de 400 persones s'han aplegat davant de l'Ajuntament de la ciutat per demanar l'alliberament de l'Andrea, una jove sabadellenca a qui se l'acusa de desordres públics, d'atemptat, de lesions i danys a causa d'un dels aixafucs viscuts en una manifestació a Barcelona la setmana passada. Recordar que l'Andrea porta ja 10 dies en presó preventiva al centre penitenciari de Pedràs. Des del grup de suport denuncien aquest empresonament i assegura que és totalment arbitrari i en demanen el seu alliberament. Com deia, més de 400 persones estan aquí a la plaça de Sant Roc, a l'Ajuntament, precisament per demanar al equip de govern aquí a Sabadell que faci un pronunciament públic sobre aquest empresonament. Com deia, més de 400 persones, és a dir, èxit absolut d'aquesta manifestació per demanar l'alliberament de l'Andrea.
Doncs gràcies, Helena Molís, des de Ràdio Sabadell. No deixem les mobilitzacions perquè l'entitat Tsunami Democràtic ha fet una nova convocatòria de protestes contra la sentència. En total, 5 noves dates, entre les que destaquen el 9 de novembre, jornada de reflexió de les eleccions generals, i el 18 de desembre, quan s'ha de celebrar el Barça-Madrid. Des del govern en funcions de Pedro Sánchez ja s'ha alertat que s'estarà molt atents per si es tracta de mobilitzacions violentes. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Tsunami Democràtic convoca protestes per al dia 9 de novembre, la jornada abans de les eleccions, a tot l'Estat. Per als dies 11, 12 i 13 de novembre, especificant que es faran a un lloc sorpresa, i per al 18 de desembre, el dia previst per al Barça-Madrid al Camp Nou. La portaveu del govern d'Espanya, Isabel Celà, ha explicat que es mantenen vigilants.
Cualquier movilización violenta o perspectiva de que la haya preocupa al gobierno en el sentido de que el gobierno toma precauciones, cautelas, el Ministerio del Interior obviamente estudia todos los escenarios y prepara las eventuales respuestas como corresponde a la responsabilidad de cualquier gobierno.
Altres convocatòries del tsunami van ser la protesta a l'aeroport del Prat el 14 d'octubre o la concentració davant la delegació del govern a Barcelona dilluns passat.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Canviem de qüestió. Nova jornada de recerca avui de les 4 persones que segueixen desaparegudes des del temporal de Llevant d'aquest passat dimarts. Recordem que ja són 2 les víctimes mortals localitzades fins ara. Ahir, a darrera hora, es confirmava que el cadàver aparegut al port de Tarragona és el d'una de les 2 persones que van desaparèixer amb el seu cotxe al riu Francolí.
Precisament avui la recerca s'ha estès des de la desembocadura del riu fins al port de Tarragona. La víctima apareguda ahir és un home d'uns 70 anys que viatjava amb un altre desaparegut en el cotxe que es va endur la Riala. Unes 150 han continuat avui amb les tasques de rescat sense novetats per ara. Els efectes del temporal, però, encara es deixen sentir a les zones més afectades que a poc a poc intenten tornar a una certa normalitat.
De fet, avui el conseller de Territori, Damià Calvet, ha anunciat la inversió de 6 milions d'euros en ajudes per recuperar la zona. Els diners aniran canalitzats a través de les diferents conques hidrogràfiques que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'anunci l'ha fet durant una visita a les Garrigues i en especial al municipi de l'Albi, un dels més afectats pel temporal. Aquesta tarda també la consellera d'Empresa ha visitat les poblacions de la Floresta, les Borges Blanques i Arbeca.
I tot això mentre els veïns de l'Espluga de Francolí s'han unit per crear una plataforma solidària per ajudar els afectats, tant els negocis com els veïns que han patit destrosses als seus habitatges. L'Espluga FM, Pep Morató, bona tarda.
Bona tarda. Un grup de veïns de l'Espluga de Francolí han creat una plataforma per ajudar els damnificats pels aiguats del municipi. Amb el nom de Riuada Solidària, pretén canalitzar el suport de particulars d'arreu que vulguin donar un cop de mà als afectats, tant els negocis com que han patit destrosses. D'entrada han creat un compte amb, i també amb el nom de la iniciativa i han posat en marxa un compte bancari per rebre aportacions. A més, estan preparant un seguit d'activitats que ens expliqui Impulsos Roger Òdena de Riuada Solidària.
Com farem això? Doncs per una banda obrirem un número de compte, un compte bancari per rebre donatius, i per l'altra banda el que es farà serà programar una sèrie d'activitats durant el 23 i 24 de novembre, i en aquest cap de setmana hi haurà propostes de tots els estils i per tots els públics, amb el qual es vol comptar amb l'entrega de tot el teixit associatiu de l'Espluga, i s'obrirà a col·lectius i persones que s'hi vulguin sumar.
Riuada Solidària s'ha emmirallat de la iniciativa Rebrotem, que va sorgir després de l'incendi d'aquest estiu a la Ribera d'Ebre. De fet, el negociat també és el nom de Dani Rull, el mateix artista d'aquesta plataforma. En aquest cas, però, ara no aposten per al crowdfunding, sinó que no era un compte corrent per rebre aportacions econòmiques. Tot això ho han conegut en aquest divendres, en què encara es busquen 4 persones desaparegudes per la Riuada de Francolí, i de moment encara no hi ha indicis de que les puguin trobar.
El president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Rafael Penedès, ha demanat als alcaldes de la comarca que determinin el grau d'afectació que ha tingut la llevantada a la zona. Ha estat en la reunió que s'ha celebrat a la seu del Consell, a Mollerussa, en la qual hi han assistit tots els alcaldes del Pla d'Urgell, tret de l'alcalde de Bellvís i president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. Ràdio Ponent Mollerussa, Alba Mor.
L'objectiu d'aquesta petició és agilitzar el procés de valoració, ja que aquesta situació se suma a la convocatòria del finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Penedès també ha assenyalat que la Diputació compensarà els danys en les vies de comunicació i dels equipaments municipals. De la mateixa manera, també de particulars, ja que molts camps fruiters s'han vist malmesos per les inundacions. Recordem que el Pla d'Urgell, junt amb la comarca de les Garrigues, és una de les més afectades pel temporal de la matinada de dimarts, on es van registrar entre 140 i 150 litres per metre quadrat.
Més qüestions. L'Ajuntament de Reus s'acomiada de la gestió de l'Hospital de Móra amb els únics vots en contra del PSC. El ple ha aprovat aquest matí la venda de les accions d'aquest centre hospitalari de Móra del Móra d'Ebre al Servei Català de la Salut. Així ha posat el consistori punt i final al procés de concessió iniciat ara fa 30 anys. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. El punt final a la concessió ha estat fruit de les decisions preses en la comissió bilateral establerta entre l'Ajuntament i el Departament de Salut, on es va evidenciar, segons l'ens local, la voluntat de l'administració de recuperar la concessió per afavorir l'encaix de l'oferta sanitària al desplegament territorial de la Generalitat. I és que cal recordar que abans d'acabar l'any també està previst que el Departament de Salut gestioni l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. El traspàs no suposarà cap canvi pels usuaris de l'Hospital de Móra i entre els punts pactats hi figura no només el manteniment de les condicions laborals, sinó també la futura redacció d'un conveni marc per mantenir el vincle entre els hospitals de Móra d'Ebre i el de Reus.
En cultura, Solsona es converteix aquest cap de setmana en la seu del pubillatge català. La capital del Solsonès acull el certamen que ha d'escollir la pubilla i l'hereu de Catalunya d'enguany d'entre una seixantena de candidats. Solsona FM, Roser Clotet.
Demà al matí els aspirants hauran de superar les proves escrites i l'entrevista oral, mentre que la programació de la tarda, la inauguració d'una escultura commemorativa, s'ha traslladat a diumenge per facilitar l'assistència a la manifestació de rebuig a la sentència convocada a Barcelona. La vicepresidenta de Foment de les Tradicions Catalanes, Montse Huguets, destaca la necessitat que el pubillatge vagi més enllà de la seva representativa, tal com ha passat a Solsona.
D'uns anys cap aquí, a part de modernitzar-la, facilitant la incorporació de la figura masculina, doncs també se'ls hi dona veu en alguns actes i deixen de ser aquestes figures representatives que pugen i baixen amb la corporació municipal per Festa Major i per Corpus, no? Que són unes figures amb veu, que s'impliquen i que tenen moltes coses a dir.
La proclamació de la pubilla i l'hereu de Catalunya i dels representants de les quatre demarcacions tindrà lloc diumenge a les 12 del migdia a la plaça del Camp de Solsona.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, a l'Alè Port, el Força Lleida juga a Palència.
L'equip de la Terra Ferma arriba a la cita després de veure com se suspenia el partit del passat cap de setmana previst al Barris Nord davant l'Oviedo per la vaga general que es va viure a Catalunya. Els lleidatans, amb un partit pendent, estan a la part baixa de la classificació amb dues victòries i una derrota, mentre que els de Castella-La Manxa encadenen tres victòries. El partit començarà a les 9 de la nit.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després de quasi bé dues setmanes sense fer-ho, l'ICG Força Lleida torna a competir a l'Alè Port al no fer-ho finalment el divendres de la setmana passada en motiu de la vaga general que hi havia convocada. Tot i aquesta situació, res és excusa i, per tant, el partit d'aquest divendres davant el Palència és un partit d'alt voltatge davant un dels equips punters d'aquesta edició de l'Alè Port. Segons Jorge Serna, entrenador de l'ICG Força Lleida, a davant tindran a un superequip.
Si mira su plantilla, tienen dos bases de primer nivel, Jordi Gerimau, su cuarto alero. Hace 10 días incorporan a Felipe Dos Años, que iba toda la LEP detrás de él desde hacía años y algunos equipos de ACB. Pasa que, claro, hemos trabajado mucho para intentar pelear la sorpresa. Nosotros la vamos a pelear. Si se produce, claro, claro.
L'única baixa que tindrà Jorge Sena serà la de Blai en Valle. Ara mateix, el xocolat Estrapa Palència ocupa la sisena posició i encadena tres victòries consecutives per la seva part. I amb un partit menys, l'ICG Força Lleida és 14è amb dues victòries i una derrota. El partit aquest mateix divendres a les 9 del vespre al Pavelló Municipal de Deportes de Palència.
En hoquei patins, demà comença la Lliga Europea amb un derbi usonenc.
El Voltregà comença la defensa del títol rebent el Manlleu en la primera jornada de la fase de grups. Les locals busquen enguany el seu setè títol, mentre que les manlleuenques el primer. També s'estrena demà la competició continental al Palau de Plegamans, que rebrà el Gijón. Aquest grup compta amb dos equips francesos, el Coutres i el Merignac.
Més hoquei patins, aquest divendres es juguen quatre partits de la Lliga Nacional Catalana.
La màxima categoria catalana femenina viurà aquesta nit els partits entre el Vilanova B i el Vigues i Riells B i el Junquerenc al Picat, mentre que la masculina jugaran els enfrontaments Vilaseca, Geiec i Juneda Voltregà.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus Parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UBAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busparc. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
La cartellera del País es renova amb una pel·lícula catalana, El viatge de Marta, protagonitzada per l'actor Sergi López. La britànica Secretos de Estado recupera una història real sobre la filtració d'informació classificada de la guerra de l'Iraq. I aquesta setmana també hi ha lloc per a l'animació amb un clàssic posat al dia, La família Adams. La petite casa massa.
Si dic que hem d'anar junts, és perquè hem d'anar junts, no és un capici, saps? És una qüestió de seguretat.
La realitzadora Neus Ballús presenta El viatge de Marta. Un pare, interpretat per l'actor Sergi López, se'n va de viatge al Senegal, acompanyat dels seus dos fills. La filla gran coneix un treballador d'hotel que somia ser cineasta. Les desigualtats socials i les diferències culturals faran que la jove s'adoni de com funciona el món.
Això és una cosa que vam fer bé.
Okay.
Doncs vosaltres.
Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento.
No lo sabemos, no para de repetir una mentira. Que seas el primer ministro no te da derecho a inventar tu propia verdad.
Secretos de Estado ens trasllada a l'any 2003. Mentre els polítics britànics i nord-americans manien i l'Iraq, una traductora del quarter general del govern britànic, Catherine Gunn, interpretada per l'actriu Keira Knightley, filtra un correu classificat. El text s'ordena que s'espiïn membres del Consell de Seguretat de l'ONU per forçar una resolució favorable a la guerra. El film recupera la història real de Catherine Gunn i la lluita per evitar la presó.
Si no lo hacemos público, estaremos reconociendo que nunca nadie puede decirle al pueblo que su gobierno le miente.
¿Qué lugar tan caótico es este, verdad?
¿Es tan diferente?
Paxley, no te la bebas toda. Este caballero también quiere.
Amb l'estil del còmic original, la família Adams arriba al cinema d'animació. A la pel·lícula, Miércoles s'enfronta amb l'adolescència. Es fa amiga de Parker, una nena molt diferent d'ella, fins al punt que es torna normal. Va a l'institut, vol ser animadora i comença a vestir-se d'una manera molt poc Adams. Tot això mentre els seus pares, el Gómez i la Morticia, s'enfronten a una veïna que vol construir una urbanització just a sota de casa seva.
Paxley, prende-les fuego. Este día está resultando maravillosamente perturbador.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Nova jornada de mobilitzacions en contra de la repressió policial i la sentència del procés. A aquesta hora hi ha concentracions arreu del territori per demanar l'alliberament de tots els joves detinguts aquests dies de protestes. Montse Manent.
A Tarragona, la cita és a la plaça de la Font per reclamar també l'alliberament de la trentena de detinguts durant les càrregues policials dels darrers dies.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Centenars de persones s'apleguen al centre de Tarragona per la llibertat de dos joves tarragonins empresonats durant els aldarulls de l'última setmana.
L'Ajuntament de Barcelona rebutja la sentència als presos polítics, en demana l'amnistia i dona suport al dret a l'autodeterminació.
Barcelona en Comú ha donat suport a un text d'Esquerra i Junts per Catalunya. En canvi, el seu soci de govern, el PSC, hi ha votat en contra juntament amb el PP, Ciutadans i Manuel Valls. L'alcaldessa Ada Colau, però, ha retret als independentistes no haver portat el text al Parlament.
Per això vostès no ho han pogut fer en el Parlament, no n'han portat una resolució. És estrany que tractant-se d'un conflicte català que evidentment implica Barcelona com a capital de Catalunya i mai hem defugit aquesta implicació, però sé que semblaria molt paradoxal que vostès tinguin tanta insistència i exigència per aprovar aquestes resolucions en el ple municipal i siguin incapaços de portar una resolució ni un consens en el Parlament de Catalunya.
Tsunami Democràtic fa una nova convocatòria de protestes contra la sentència. En total, 5 noves dates, entre les que destaquen el 9 de novembre, jornada de reflexió de les eleccions generals, i el 18 de desembre, quan s'ha de celebrar el Barça-Madrid.
Des del govern en funcions de Pedro Sánchez, la portaveu Isabel Celà ja ha advertit que no es consentiran més mobilitzacions violentes.
Cualquier movilització violenta o perspectiva de que la haya preocupa al gobierno en el sentido de que el gobierno toma precauciones, cautelas. El Ministerio del Interior, obviamente, estudia todos los escenarios y prepara las eventuales respuestas, como corresponde a la responsabilidad de cualquier gobierno.
Nova jornada de recerca avui de les 4 persones que segueixen desaparegudes des del temporal de Llevant d'aquest passat dimarts. Recordem que ja són 2 les víctimes mortals localitzades fins ara.
Els veïns de l'Espluga de Francolí s'han unit per crear una plataforma solidària per ajudar els afectats, tant els negocis com els veïns que han patit destrosses als seus habitatges.
L'Espluga FM, Pep Morató.
Un grup de veïns de l'Espluga de Francolí han creat una plataforma per ajudar els damnificats pels aiguats del municipi. Amb el nom d'Arribada Solidària, pretén canalitzar el suport de particulars d'arreu que vulguin donar cop de mà als afectats, tant els negocis que han patit destrosses. D'entrada han creat un compte i també dels amb el nom de la iniciativa i han posat en marxa un compte bancari per rebre aportacions.
I en cultura, Begú acull la 15a edició de la trobada de Tintinaires de Catalunya, que per primera vegada fa parada al Baix Empordà.
Els fans del famós periodista belga Tintín i el seu fidel amic Milú tenen una cita aquest cap de setmana al municipi Baix Empordanès.
Televisió Costa Brava, Jessica Martí.
L'esdeveniment, impulsat per l'entitat Milú, és una festa per tota la família en què els més petits poden conèixer el personatge d'Hergé i les seves aventures per tot el món, i els més grans fer nostàlgia i recuperar de la memòria les bones estones amb els còmics de Tintín. Dissabte s'han organitzat projeccions de pel·lícules i documentals al cinema Q, a més d'una ruta indiana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Temps molt tranquil el que tenim aquest divendres i sembla que ha de continuar així durant el proper cap de setmana, amb una temperatura màxima que avui ha pujat amb molts valors entre els 22, 23, 24 graus en zones del litoral i del prelitoral, i aquests valors màxims a migdia són els que també trobarem de cara aquest dissabte i aquest diumenge aproximadament, grau amunt, grau avall. Això sí, de nou, aquest ambient contrastat entre la temperatura a primera hora del matí, que és baixa en zones d'interior, moltes mínimes al voltant dels 5, 6, 7 graus cap a la Catalunya central, punts de Lleida, també Pirineu, per Pirineu, lògicament fins i tot més baixes, i en canvi, doncs, amb aquestes màximes que són força suaus durant les hores centrals de la jornada. Amb sol, com dèiem, que aguantarà avui, demà, també diumenge, i la setmana que ve potser veurem a mitjana setmana algun petit canvi, però de moment sembla que seria ben poca cosa. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sembla que ara ja finalment poc a poc va estirant, millorant el trànsit, malgrat que encara hem de parlar d'algunes vies on no fem net. De fet, a la C58 es manté un tram d'aturades intermitents a Sabadell en sentit Terrassa, i també la zona de Montcada i Reixac en sentit Barcelona. Un petit tram a l'autopista AP7 i a la B30, el tram de Barberà, en sentit Tarragona, tot i que hi ha hagut força aturades aquesta tarda, ara ja bàsicament queda aquesta zona. La B24, Vallirana, que es manté encara força carregada entre Sabadell i Vallirana en sentit sud. També el cinturó de litoral, tot i que ha millorat molt. La zona de Cornellà encara va lenta, va espessa en direcció a Barcelona. D'entrada, les dues rondes sí que el trànsit sembla que va millorant, amb trams, amb punts d'intensitat a les dues, i també altres punts com la C17, la C60... la mateixa autopista P7, però com dèiem, sembla que ara ja amb tendència a la millora. Passa el mateix a la C55, encara amb força intensitat a Castellgalí en sentit Manresa. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Nova jornada de mobilitzacions en contra de la repressió policial i la sentència del procés. A aquesta hora hi ha concentracions arreu del territori per demanar l'alliberament de tots els joves detinguts aquests dies de protestes.
A Barcelona la cita és a la plaça Universitat, on en aquests moments s'hi concentren centenars de persones. També a aquesta hora hi ha una altra convocatòria a la ciutat comtal, a la plaça Sant Jaume, en aquest cas, per protestar per la gestió del procés del govern de la Generalitat. I encara més convocatòries a Sabadell i Santa Coloma de Gramenet. També es protesta en aquests moments sota el lema "Davant la repressió, ni un pas enrere".
També a Tarragona es protesta a aquesta hora per reclamar l'alliberament de la trentena de detinguts durant les càrregues policials de la setmana passada. Ara mateix es troben a la plaça Imperial Tarraco. Anem cap allà amb el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, aquesta manifestació unitària que hi havia convocada a les 7 de la tarda en contra de les detencions de desenes de joves que va haver la setmana passada a la ciutat, està arribant ara mateix a la Rambla Nova de Tarragona. Ara mateix tenim més de 1.000 persones exigint la llibertat per la Laura Soler i el Joan Tortosa. Aquests dos joves estaven empresonats a Mas d'Enric i els hi demanen 3 i 6 anys respectivament. Entre la manifestació a la capçalera trobem tota la plana de l'Ajuntament liderada pel seu alcalde Pau Ricomà. Molt d'ambient, molta tranquil·litat, molta solidaritat en aquesta manifestació, i després acabarem aquí al mític balcó del Mediterrani, on es farà la lectura final dels parlaments. De moment, aquesta és la nota d'actualitat des de la ciutat de Tarragona.
Doncs gràcies, Fran Richard, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I a la ciutat de Girona, els CDRs de Salt i Girona han desconvocat ja la tancada, en principi que havia de ser indefinida, que estaven fent aquesta tarda a l'Ajuntament. Tot plegat en protesta per la cancel·lació de les barraques de les festes de Sant Narcís, que comencen en uns minuts amb la lectura del pregó.
Consideren que amb la suspensió de l'espai s'està acceptant el discurs de la criminalització de les mobilitzacions i del jovent. Els tancats han abandonat l'edifici consistorial en conèixer la denúncia de Ciutadans a la Fiscalia i de saber que els podien condemnar a un any de presó.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'Ajuntament de Barcelona rebutja la sentència als presos polítics. En demana l'Amnistia suport al dret a l'autodeterminació. Barcelona en Comú ha donat suport a un text d'Esquerra i Junts per Catalunya. En canvi, el seu soci de govern, el PSC, hi ha votat en contra, juntament amb el PP, Ciutadans i Manuel Valls. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Els comuns han donat suport al text perquè entenen que mentre els líders polítics i socials estiguin empresonats, no s'encarrilarà la solució. L'alcaldessa Ada Colau ha retret, però, els autors del text que reclamin urgència al consistori i no pas al Parlament.
Però això vostès no ho han pogut fer en el Parlament, no n'han portat una resolució. És estrany que, tractant-se d'un conflicte català que evidentment implica Barcelona com a capital de Catalunya, i mai hem defugit aquesta implicació, però sé que semblaria molt paradoxal que vostès tinguin tanta insistència i exigència per aprovar aquestes resolucions en el ple municipal i siguin incapaços de portar una resolució ni un consens en el Parlament de Catalunya.
Altre soci de govern, el PSC, ha votat diferent. S'ha oposat al text que reclama l'amnistia i ha avalat el text del Partit Popular en contra dels fets violents de la setmana passada a Barcelona.
Una desena de formacions polítiques de fins a 5 comunitats diferents s'han conjurat per respondre a la sentència del Suprem i els efectes que pot comportar per l'exercici dels drets fonamentals. Han subscrit un manifest conjunt rebutjant les condemnes, defensant el dret d'autodeterminació i apostant pel diàleg com a única solució per resoldre el conflicte. S'ha fet a la Llotja de Mar de Barcelona i ho ha seguit la nostra companya Mònica Hernández.
Partits sobiranistes de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, Galícia i el País Basc han exigit la llibertat dels presos polítics, han defensat, com deies, el dret a l'autodeterminació i han fet una crida a la comunitat internacional perquè intercedeixi per trobar una solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Han reclamat el diàleg i la negociació política com a única via pacífica en la resolució de conflictes. L'encarregada de llegir aquesta declaració ha estat Míriam Santamaría, una de les responsables de comunicació del govern.
Constatem la necessitat d'arribar a un acord polític per unir-nos en la defensa dels punts següents: el dret a l'autodeterminació dels nostres pobles, el caràcter democràtic i pacífic de tota la nostra acció política, la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn a casa dels exiliats i exiliades, les llibertats civils i polítiques, les polítiques socials i econòmiques que permetin el progrés dels nostres pobles.
L'acte no ha tingut parlaments polítics, tampoc no s'ha detallat si l'aliança segellada en aquesta declaració tindrà alguna plasmació política més enllà de la signatura.
Més mostres de rebuig a la sentència. Aquest vespre a les 9 comença l'Ajuntament de Calldetenes, a Osona, la primera tancada per la democràcia. Alcalde i regidors es tancaran al consistori fins demà al matí, també per denunciar la sentència del procés. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Bona tarda. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'equip de govern al municipi per mostrar el rebuig a la sentència de l'1 d'octubre i denunciar la repressió que viu el país. A les 9, la lectura del manifest donarà el tret de sortida a la tancada de 12 hores a l'Ajuntament de Calldetenes. Marc Bergadé, alcalde del municipi, confia en que la proposta compti amb representants dels tres grups al consistori.
Al final es tracta de reivindicar que estem en una situació excepcional i que davant d'aquesta situació excepcional el que hem de fer és això, no? Mesures per recordar a tothom que no estem en una fase de democràcia. Hi ha moltes maneres d'expressar-ho. La nostra, i és una primera, n'hi ha d'altres, és tancar-nos a l'Ajuntament i escolta, això està mal fet, A partir d'aquí ho reivindiquem.
L'Ajuntament de Calldetenes fa una crida a altres ajuntaments de la comarca a sumar-se a la tancada per la democràcia.
Doncs gràcies, Adrià Millán, des del nou FM.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Mobilitzem-nos per la llibertat. Aquest és el lema de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium demà a les 5 de la tarda al carrer Marina de Barcelona. S'hi han adherit més d'un centenar d'entitats i una trentena dels seus representants. S'han fet avui una foto davant les Torres Mafra amb l'objectiu i la voluntat que la protesta sigui inclusiva i transversal. Hi ha estat la nostra companya Irene Segalés. Bona tarda.
Bona tarda. La manifestació de demà estarà encapçalada per la paraula llibertat, amb la qual avui s'han fet la fotografia de grup una trentena de representants d'entitats adherides a la protesta. Des d'Òmnium Cultural, el vicepresident Marcel Mauri ha destacat el caràcter inclusiu de la marxa.
Entenem que hi ha tot l'espai independentista, sobiranista i més enllà també d'aquests límits que segur que s'ha de sentir cridat en aquesta manifestació.
Des de l'ANC, la seva presidenta, Elisenda Pelusier, assegura que les mobilitzacions no s'aturaran mentre hi hagi repressió.
La mobilització no s'aturarà mentre no es respecti el dret d'autodeterminació de Catalunya i mentre hi hagi presos polítics i hi hagi repressió.
Per diumenge, Societat Civil ha convocat una manifestació no indepta a Barcelona que sortirà a les 12 del Passeig de Gràcia en Provença.
Segons l'ANC, ja s'han organitzat més de 400 autocars procedents de punts de tot el territori català per portar manifestants demà a Barcelona. Des del Ripollès, per exemple, s'espera que en surtin fins a 6 amb uns 300 manifestants. Televisió del Ripollès, Guillem Sánchez.
Una vegada més, el Ripollès no fallarà i està previst que els ciutadans de la comarca omplin entre 5 i 6 busos per desplaçar-se a la capital del país. Seran unes 300 persones, una xifra molt similar a mobilitzacions anteriors i amb la novetat de noves incorporacions. Escoltem Marta Vidal, coordinadora de l'ANC de la Vall de Camprodon.
I la idea és que hi hagi molta gent. Vull dir, estem vivint una situació molt difícil, estem vivint una situació, com diem, que es vulnera absolutament tots els drets. Gent que ens demanen plaça de bus, gent que en altres manifestacions doncs, no havien vingut, gent que estan, jo diria, enfadats, indignats.
Des de la Vall de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses sortiran dos busos, mentre que de la Vall de Ribes i aquest de Manu es calcula que seran tres.
I l'entitat Tsunami Democràtic ha fet una nova convocatòria de protestes contra la sentència. En total, 5 noves dates, entre les que destaquen el 9 de novembre, jornada de reflexió de les eleccions generals, i el 18 de desembre, quan s'ha de celebrar el Barça-Madrid. Des del govern en funcions de Pedro Sánchez ja s'alerta que estaran molt atents per si es tracta de mobilitzacions violentes. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Tsunami Democràtic convoca protestes per al dia 9 de novembre, la jornada abans de les eleccions, a tot l'Estat. Per als dies 11, 12 i 13 de novembre, especificant que es faran a un lloc sorpresa, i per al 18 de desembre, el dia previst per al Barça-Madrid al Camp Nou. La portaveu del govern d'Espanya, Isabel Celà, ha explicat que es mantenen vigilants.
Cualquier movilización violenta o perspectiva de que la haya preocupa al gobierno en el sentido de que el gobierno toma precauciones, cautelas, el Ministerio del Interior obviamente estudia todos los escenarios y prepara las eventuales respuestas como corresponde a la responsabilidad de cualquier gobierno.
Altres convocatòries del tsunami van ser la protesta a l'aeroport del Prat el 14 d'octubre o la concentració davant la delegació del govern a Barcelona dilluns passat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Més qüestions, nova jornada de recerca avui de les 4 persones que segueixen desaparegudes des del temporal de Llevant d'aquest passat dimarts. Recordem que ja són 2 les víctimes mortals localitzades fins ara. Ahir a darrera hora es confirmava que el cadàver aparegut al port de Tarragona és el d'una de les 2 persones que van desaparèixer amb el seu cotxe al riu Francolí.
Precisament avui la recerca s'ha estès des de la desembocadura del riu fins al port de Tarragona. La víctima apareguda ahir és un home d'uns 70 anys que viatjava amb un altre desaparegut en el cotxe que es va endur la riada. Unes 150 persones han continuat avui amb les tasques de rescat sense novetats per ara. Els efectes del temporal, però, encara es deixen sentir a les zones més afectades que a poc intenten tornar a una certa normalitat.
De fet, avui el conseller de Territori, Damià Calvet, ha anunciat la inversió de 6 milions d'euros en ajudes per recuperar la zona. Els diners aniran canalitzats a través de les diferents conques hidrogràfiques que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'anunci l'ha fet durant una visita a les Garrigues i en especial al municipi de l'Albi, un dels més afectats pel temporal. Aquesta tarda també la consellera d'Empresa ha visitat les poblacions de la Floresta, les Borges Blanques i Arbeca.
I tot això mentre els veïns de l'Espluga del Francolí s'han unit per crear una plataforma solidària per ajudar els afectats, tant els negocis com els veïns que han patit destrosses als seus habitatges. L'Espluga FM, Pep Morató, bona tarda.
Bona tarda. Un grup de veïns de l'Espluga de Francolí han creat una plataforma per ajudar els damnificats pels aiguats del municipi. Amb el nom d'Arribada Solidària pretén canalitzar el suport de particulars d'arreu que vulguin donar un cop de mà als afectats, tant els negocis com que han patit destrosses. D'entrada han creat un compte i també dels amb el nom de la iniciativa i han posat en marxa un compte bancari per rebre aportacions. A més, estan preparant un seguit d'activitats que ens expliqui impulsos Roger Òdena de Trenada Solidària.
Com farem això? Doncs per una banda obrirem un número de compte, un compte bancari per rebre donatius i per l'altra banda el que es farà serà programar una sèrie d'activitats durant el 23 i 24 de novembre i en aquest cap de setmana hi haurà propostes de tots els estils i per tots els públics i amb el qual es vol comptar amb l'entrega de tot el teixit associatiu de l'Espluga i s'obrirà a col·lectius i persones que s'hi vulguin sumar.
Riuada Solidària s'ha emmidallat de la iniciativa Rebrotem, que va sorgir després de l'incendi d'aquest estiu de Debre. De fet, el negoci també és el nom de Dani Rull, el mateix artista d'aquesta plataforma. En aquest cas, però, ara no aposten per al crowdfunding, sinó que no veure un compte corrent per rebre aportacions econòmiques. Tot això ho han conegut en aquest divendres, en què encara es busquen 4 persones de desaparegudes per la reunió de la Franquil i de moment encara no hi ha indicis de que les puguin trobar.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El conseller de Treball, Shakir El-Homrani, lamenta no tenir eines per gestionar expedients de regulació en casos com el de Prysmian. Dilluns es farà la primera negociació després de la presentació de l'ERO a la planta de General Cable de Manlleu, a Osona. Ràdio Manlleu, Raimon Roma, bona tarda.
Hola, bona tarda. El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El-Homrani, l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, i el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez, s'han reunit aquesta tarda fa uns minuts amb el comitè d'empresa de Prysmian Manlleu després que el passat dimecres es presentés oficialment l'expedient de regulació que afectarà 334 treballadors i treballadores de la planta de General Cable de Manlleu. El conseller ha destacat, un cop finalitzada la reunió amb el comitè, que tenen molt clar que han de treballar conjuntament per revertir la situació i per la defensa dels llocs industrials de treball. Escoltem El-Homrani.
Al final, aquestes multinacionals el que saben és que hi ha una legislació de l'Estat espanyol que els permet entrar un expedient de regulació sense motius econòmics i si en un mes no hi ha un acord, poder-lo tirar endavant. Ho portem reclamant des de fa massa temps. I ara anem veient el que significa una situació com aquesta.
Aquest pròxim dilluns es farà la primera reunió de negociació amb l'expedient de regulació d'ocupació oficialment sobre la taula. Hi haurà present un inspector de treball i el conseller ha destacat que en tot moment es mantindrà un contacte permanent amb els comitès i les administracions locals.
Reus augmentarà els impostos locals fins un 10% aquest proper exercici. El ple de l'Ajuntament ha aprovat avui el nou pressupost municipal i les noves ordenances que preveuen aquest increment tributari. El ple no ha estat exempt de les crítiques tant d'algunes formacions com la CUP, però també dels veïns de la ciutat. La nova ràdio, David Fernández.
Hola, bona tarda. El govern ha fet valer la seva majoria al ple per validar l'expedient d'ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent. Si bé s'han debatut de manera conjunta en la sessió d'aquest divendres, s'han acabat votant per separat. Tan sols la CUP s'ha oposat a la totalitat de la proposta defensada per l'equip del Batlle Pellicer, mentre que Ciutadans i el PSC han donat suport a alguns dels punts i s'han oposat a la majoria. Els comptes per a l'exercici 2020 contemplen un increment del 13,06% respecte als d'enguany i arriben als més de 123 milions i mig d'euros. El pressupost de 2020 destaca per contenir un pla d'inversions anual de 6,5 milions. A banda, també es preveu l'actualització de les ordenances fiscals d'acord a l'augment acumulat de l'IPC dels últims 8 anys i a la necessitat de mantenir la prestació de serveis. El gruix dels tributs aprovats tenen en compte els increments de l'IPC en un 7,7%, més un augment del 2% per garantir la continuïtat dels serveis, tal com s'ha assenyalat des del consistori. La variació s'aplica a la taxa de guals, a la taxa de recollida de residus comercials i al tipus general de l'IBI. Diversos veïns s'han presentat al Saló de Plens tot lluint cartells en contra de les ordenances. De fet, dues associacions han recollit signatures per expressar la seva disconformitat per l'augment del 9,45% dels tributs.
I en cultura, els fans del famós periodista belga Tintín i el seu fidel amic Milú tenen una cita aquest cap de setmana a Begur. El municipi Baix Empordanès acull la 15a edició de la trobada de Tintinaires de Catalunya, que per primera vegada fa parada a l'Empordà. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí.
L'esdeveniment, impulsat per l'entitat Milú, és una festa per tota la família en què els més petits poden conèixer el personatge d'Hergé i les seves aventures per tot el món i els més grans fer nostàlgia i recuperar de la memòria les bones estones amb els còmics de Tintín. David Galzeran és tècnic de Cultura Begur.
No és una cosa que només sigui Tintín còmic mainada, no? Sinó que nosaltres també hem estat petits i també ens pot haver deixat aquell relleix de història que ens ha marcat. Que llavors aquí a Begur doncs, ens vindran aquest públic adult, però amb tots els seus fills, amb tots els seus nebots, tot un ambient familiar al que es viurà.
Dissabte s'han organitzat projeccions de pel·lícules i documentals al cinema Casino de Begur, a més d'una ruta indiana. Diumenge, festa grossa amb una trobada de vehicles clàssics relacionats amb el món de Tintín, el pregó de la trobada a càrrec del periodista i crític d'art Josep Maria Cadena, activitats infantils i un dinar de germanor. Ja es poden visitar també a les escoles velles les exposicions Tintín, còmic i personatges i les llengües tintinaires.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local en bàsquet a l'Aleport, al Força de Palència.
L'equip de la Terra Ferma arriba a la cita després de veure com se suspenia el partit del passat cap de setmana previst al Barris Nord de Val-l'Oviedo per la situació que es va viure a Catalunya. Els lleidatans amb un partit pendent estan a la part baixa de la classificació amb dues victòries i una derrota, mentre que els de Castella-La Manxa encadenen tres victòries. El partit començarà a les 9 de la nit.
En hoquei patins, demà comença la Lliga Europea amb un derbi usonenc.
El Voltregà comença la defensa del títol rebent el Manlleu en la primera jornada de la fase de grups. Les locals busquen enguany el seu setè títol, mentre que les manlleuenques el primer.
Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
El Club Patí Manlleu visita aquest dissabte a les 6 al Voltregà en una primera jornada vibrant de la Copa d'Europa. El duel arriba gairebé un mes després de l'empat entre els dos conjunts a la segona jornada de l'Hockey Lliga. No obstant això, aquesta vegada a la pista del Voltregà l'enfrontament és en un context diferent, però s'espera que torni a ser de màxima igualtat. Els dos equips es coneixen perfectament i en una competició curta i exigent com la Copa d'Europa saben que els errors es poden pagar cars. Una competició que, assegura la jugadora del Manlleu, Anna Casarramona, és molt exigent però plena d'al·licients per guanyar-la. Ho va dir aquest dijous a l'Esports en Xarxa.
Jo crec que la Copa d'Europa és una competició que costa molt guanyar, s'han de donar moltes coses i tens equips que ja ha jugat a la Lliga, però també tens, com el Benfica, que està a Portugal, que competeix molt bé, que juguen d'una altra manera i, bueno, és un al·licient més per guanyar-la.
El Club Patí Voltregà arriba amb la moral alta al duel després de la important victòria a la pista del Gijón la setmana passada a l'Hockey Lliga. D'altra banda, en aquesta competició, el Manlleu va descansar la setmana passada, per tant, afronta el duel de la Copa d'Europa després de no jugar en els últims 15 dies. Aquest dissabte, a les 6, Club Patí Voltregà, Club Patí Manlleu, primera jornada de la Lliga Europea d'Hockey Patins.
També s'estrena demà la competició continental al Palau de Plegamans, que rebrà el Gijón. Aquest grup compta amb dos equips francesos, el Cutras i el Merignac.
Més hoquei patins. Aquest divendres es juguen quatre partits de la Lliga Nacional Catalana.
La màxima categoria catalana femenina viurà aquesta nit els partits entre el Vilanova B i el Bigues i Riells B i el Junquerenc al Picat, mentre que la masculina es jugaran els enfrontaments Vilaseca, Geiec i Juneda-Voltregà. Ja diumenge, per les televisions locals, es podrà veure el partit entre el Piera i el Tona, i en streaming la plataforma Xala emetrà en directe dos partits més de Nacional Catalana també diumenge a les 4 de la tarda, els que posaran cara a cara al Congrés La Sagrera amb el Cerdanyola i el duel femení entre el Manlleu B i el Palau B.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adeu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc. Un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, música, història i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 3 de novembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc als parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. A partir de 2:15 del matí al conjunt monumental d'Olèrdola.
Viu al parc. T'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
La castanyera i el marrameu. Cullen castanyes, cullen castanyes.
La castanya és una fruita seca tan pròpia de la tardor com que posa nom a la festa principal de l'estació, la castanyada. Pocs aliments trobareu amb tant de pes al calendari festiu. El que passa és que de castanyes n'hi ha de molts tipus. Deixant a banda les que reparteixen els Mossos d'Esquadra, la majoria de les que consumim a casa nostra provenen de Galícia, seguides a molta distància per les xineses. Les castanyes autòctones encara costen de trobar a segons quins establiments, però no serà perquè els falti qualitat, al contrari. El Montseny és la principal zona productora de castanyes al nostre país, amb la castanya de Viladrau al capdavant. Si la voleu tastar, crua o torrada, una bona opció de fer-ho i avançar-se a la castanyada és visitar la 25a Fira de la Castanya de Viladrau. ideal per visitar en plena tardor, com és el Parc Natural del Montseny, Viladrau és l'escenari perfecte per una fira on la castanya és la protagonista, amb fins i tot un concurs de menjar castanyes. Però hi trobareu molt més: tastos gastronòmics, itineraris per les castanyedes centenàries, exposicions, música, activitats familiars. Del 25 al 27 d'octubre, 25a Fira de la Castanya de Viladrau. Més informació al web municipal viladrau.cat.
Connectem amb Castellet Ràdio perquè ens aporti tota la informació en Francesc Bacardit. Francesc, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Mira, ens ho expliquen els companys del 9FM, Isaac Moreno. Endavant, bon dia.
Bon dia.
Busquem més detalls amb aquesta crònica dels companys de televisió de Girona.
Vidreres ha tornat a entrar al debat.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
En les eleccions de diumenge.
Ràdio Silenci, Andrea Ramos, bon dia.
Bon dia, el mes de maig de l'any passat es van aprovar els...
Som actualitat, som la xarxa de comunicació local.